veía y me decía, claro, digo, es que no sé qué hacer. No sé, estaba nerviosa, no tenía ya uñas, no sé, afuera lo pasas mal. Sabes lo que tienes que hacer dentro del campo, pero fuera no lo llevas tan bien.
Oi, que dèiem això, el 2014 la Roa diu plego, però després Francesc torna.
Plego por la federación.
Plegues per la federació.
Sí. Bueno, pasó lo de Cancho, que nosotras habíamos dado, el rugby femenino había dado todo el apoyo, nos encontramos con que había sido un fraude. Entonces volvimos no a ir, o sea, volvimos como a 15 años atrás. Lo poco que habíamos ganado lo volvimos a perder. Y yo la verdad es que irme cada día de mi casa con tres mochilas para el trabajo, entrenar y luego para volver a mi casa, y así cada día, pues ya no me merecía la pena. La verdad es que no. Pero bueno, al año siguiente, en el 2015, volví a bajar a entrenar a INEF con Cayu y Trampo. Me lo volví a pasar bien, volví a tener la necesidad de, por favor, llegar a las 7:30 de la tarde para irme a entrenar. Y bueno, y me volvieron a llamar, me pidieron, como todo el mundo sabe, me llamó Jun, que, bueno, te hago un reto, a ver si llevamos el equipo al Mundial. Y nada, y entonces ya me puse a entrenar para jugar a alto nivel, y dije, bueno, si estoy al nivel, pues ahí conmigo puedes contar.
I cap al Mundial que va anar, la selecció espanyola el 2017. Sí. Vas dir, home, ja que em proposa el repte l'hem d'assolir, no? I el 2017 cap al Mundial.
Yo en principio dije que no iba a ir. Dije que yo llevaría el equipo al Mundial, pero que casi seguro no iría. Pero es que, no sé, me lo pasé tan bien y Glasgow y el central, bueno, y las chicas, por favor, pues, y Junque también, y que yo estaba súper a gusto. Bueno, pues dije un año más, pero fue un año un poco raro, un poco malo.
I ara és definitiu, Aroa? Sí, del tot segur?
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí.
Sí, per un nivell de lesions, és a dir, clar, sempre veiem la part maca del rugby, no? Això que es diu, dels exjugadors de rugby no existeixen, que sempre apuren, sempre veus veterans jugant, tios de 44 jugant contra nanos de 20, dius, però què estan fent aquests? Costa molt deixar-ho. Però clar, hi ha un punt que, si, especialment si has tingut una carrera a un alt nivell, el cos et diu prou, perquè tens moltes lesions, hi ha dies que no hauries de jugar, però dius, vinga, va, per l'equip, ho dono tot, és un esport com molt sacrificat, molt donat a aquestes coses, però hi ha un moment que el cos et diu prou, ara.
Sí, a mi em va dir prou. Creo que me dijo prou en marzo, me diagnosticaron una lesión errónea, entonces se pusieron a curar esa lesión, y
no era la que tocaba.
Y no era la que tocaba. Entonces ya cuando ya justo me volví a romper contra Hong Kong, pues ya era como, yo claro, yo había hecho todo lo posible por ir al Mundial y ya seguí haciendo lo imposible. Y sí, fui al Mundial sabiendo que podía jugar el primer partido y ahí acabarse. Como, pues por suerte pude jugar todos y al final se acabó en el minuto 60 y algo contra Italia, que es la peor retirada que pude tener.
Però tu sabies que jugaves això, no? Pel
sí.
Que dius, vull dir que anaves al
sí,
Mundial...
Sí, yo sabía que no iba a mi 100%. Y yo creo que se vio. Tenía... En ataque no podía actuar mucho porque cuando entraba, si picaba con la pierna mala, no tenía fuerza y me desplomaba. Y entonces me dediqué más a defender. A defender y a intentar ayudar, gestionar dentro del campo. Mm. Qué bueno que... Quien me conoce, que yo soy una jugadora muy guerrera y vídeos míos se ven como que a mí me encanta atacar y me encanta percutir y bueno, y no puedo ser, pero bueno, simplemente el hecho de estar en el campo ja me llenava.
A què passa a Tarragona, Ballera, que no comença el partit?
Doncs que una part de l'estadi s'ha quedat sense llum. La llum de la tribuna no funcionava, no sé si ja s'han encès i ara falta que s'escalfi aquesta llum i que torni a enllumenar el nou estadi com ho feia abans, però clar, no és el millor dia tampoc, per quedar-te sense llum, perquè el cel està enfosquit, cada vegada plou més i amb més intensitat, i evidentment no es podia començar el partit sense una visibilitat òptima per la pràctica del futbol. Ara sembla que a poc anem recuperant la llum, per tant d'aquí poquet ja es podrà reprendre el partit. Bé, reprendre no, perquè no ha començat. Això sí, el que fa és que la pluja segueixi caient i la possibilitat de que hi hagi bassals a la gespa del nou estadi sigui encara més gran.
I a més amb els aficionats aguantant estoicament sota la pluja per aigües oberts, els 22 futbolistes també ja damunt del terreny de joc, lògicament ara mateix passant-se la pilota entre ells, intentant fer exercicis d'escalfament per no quedar-se gelats i a més de molls, que ja ho estan, Per tant, una circumstància estranya. Jo no recordo que hagués passat aquí al nou estadi. Ara podem observar com els focus que han fet figa s'han tornat a encendre, però és allò que necessiten una mica de temps per tornar-se a escalfar i il·luminar com ho feien. S'han fos just quan acabava l'homenatge a José María Grau. Per tant, déu-n'hi-do, quina coincidència, a més en un dia amb molta pluja, com deia el Gerard, en un dia en què t'interessa aquest partit es jugués amb la màxima puntualitat possible, perquè dona la sensació que el temps cada cop és pitjor i que una cortina d'aigua està entrant, no sé si de mar cap a terra.
Mira, de fet, veig aficionats de Preferent que desfilen cap avall com si cada vegada plogués més,
sí,
buscant algun refugi.
Sí, sí.
Doncs a veure com evoluciona la llum i després també el temps, però aquest contratemps afegit que fa que el partit comenci més tard, i com més tard comenci pitjor, perquè la pluja va pujant i mira, ara déu-n'hi-do, el patac que està caient ara, important.
Informació del cap de comunicació del Gimnàstic de Tarragona, ens confirmen això, que ha saltat la llum de tribuna i que ara diu hem d'esperar que refrenin els focus per tornar a engegar. Es veu que no es poden engegar de cop, per tant, pel cap baix segur que passaran 10-15 minuts, m'atreveixo a pronosticar. Per tant, dificultat afegida en un dia que ja es preveia prou complicat.
Doncs aquesta dificultat de l'allo. Mira, Bàrbara Padilla, hola, bona tarda. Espera, que ara te sentirem. Hola, Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Ja que hi som, actualitzem tot el tema del temporal que està afectant a part de Catalunya. Bàrbara.
Sí, estem molt pendents d'aquest temporal, d'aquest front de ruixats i tempestes que escombra a Catalunya. Martí Oliveres.
Així és, Bàrbara. Les pluges que han entrat per l'Ebre guanyen terreny al mateix temps que es van formant alguns ruixats a la part davantera del front. Els xàfecs més intensos a hores d'ara descarreguen al Camp de Tarragona i a Ponent aniran avançant cap a la Catalunya central, Pirineu, i de cara al vespre arribaran també a la regió metropolitana de Barcelona. Finalment, de nit i matinada, la pluja més continuada es concentrarà a les comarques de Barcelona i Girona, sobretot a la costa i al prelitoral, on s'esperen acumulacions que podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Fins ara, les precipitacions més intenses d'aquest diumenge han descarregat a les Terres de l'Ebre, on destaquen els 63 litres per metre quadrat d'Ulldecona, el Montsià, o el 53 de Benissanet, a la Ribera d'Ebre, dels quals 25 han caigut en només 30 minuts. Demà la situació es mantindrà inestable fins a migdia ben bé, però a partir de llavors les clarianes aniran guanyant terreny ràpidament pel sud, pel Pla de Lleida, i durant la tarda només quedarà algun ruixat residual a punts de muntanya de Girona i Barcelona.
I compte que pel temporal hi ha complicacions a les principals vies. Connectem amb el RAC per saber l'estat de les carreteres a aquesta hora. Àlex Huguet.
Hola, bona tarda. Ens trobem ja en el període de més trànsit en aquesta operació tornada. El més destacat són les llargues cues en diversos punts de la C-16, especialment a prop de Cercs, i tant a l'entrada com a la sortida del túnel del Cadí, sempre en sentit sud. Congestió també a l'N-260 per entrar a la C-14 en sentit sud, una via on ja s'acumulen 15 quilòmetres de cues a Organyà cap a Tarragona. Molt congestionada també la P-7, especialment el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell, però també en sentit sud entre Cardedeu i la Roca del Vallès, i aturades en diversos trams de l'A-2, 6 quilòmetres a Tàrrega, i 5 a Cervera, sempre cap a Barcelona. De moment, encara ara es manté el trànsit fluid a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les rondes. Demanem extremar la precaució i la paciència en les pròximes hores per les tempestes que arribaran durant la tarda d'avui. És tot des del RAC. Bona tarda.
Doncs, Xavi, molta paciència a les carreteres.
Doncs anirem actualitzant la informació, sí, amb l'Àrbara Padilla, també amb el Martí, per posar-nos al dia de com va pujant cap amunt, que és el que fa pinta aquest temporal cap al nord del país. Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
6:08, el Superesports, en conversa amb l'Aroa González, amb una de les entrenadores de l'INEF l'Hospitalet, amb una de les grans del rugbi estatal. De fet, l'INEF l'Hospitalet té una de les convocades per la selecció espanyola del rugbi 7, no?, d'aquests dies. Dues jugadores catalanes en aquesta convocatòria, o almenys sí, la Maria Casal de l'INEF l'Hospitalet i l'Eli Martínez,
l'Eli Martínez, que és la Txec, que és la catalana, i Bàrbara Pla.
I Bàrbara Pla,
però la Maria Casado no és catalana. Juga a l'INEF l'Hospitalet, però no és catalana, sembla que és de León.
D'equips catalans, amb el rugby 7, que li ha donat visibilitat també en el món del rugby, no? A Aroa, no sé si n'és gaire partidària o no, si consideres pràcticament com un altre esport, com algú diu, però sí que li ha donat visibilitat, no?, al món del rugby.
La verdad es que sí, el poder participar en los Juegos Olímpicos todavía muchísimo más. Ha hecho, yo creo que es uno de los motivos en los que también se han podido ampliar el número de fichas. Él dio mucho bombo, la verdad es que sí.
¿Tú no te veus jugar a rugby 7 o no?
Yo tengo un cap con 7. Contra Rusia, en Benidorm. Pero no estaba en mi mejor momento. Y es otro deporte, lo reconozco. Eso de correr para atrás, para ceder campo, para luego hacer la, la telaraña, como lo llaman, yo no, yo soy de pa'lante. Siempre. Pa'lante en defensa y en ataque.
Cap enrere poc, eh?
No,
cap
nunca.
Enrere poc, sempre.
Es que cuando fui a Seven fue en el 2013 que me convocaron, que yo pensé, están de broma, me han gastado una broma mis compañeras. Y me acuerdo que llamé a Ángela del Pan y digo, vale, ya hace bromas, ¿eh? Siempre estaba con que quería ir al Seven y dice, oye, que no, en serio, que yo no te he llamado, que no te he gastado ninguna broma. Y no, no, era verdad. Boris, Boris me convocó.
Doncs amb aquesta convocatòria, aquest cap que diu la Laro, amb aquesta selecció Seven a Benidorm.
García, se ríe.
Encara riu de la teva convocatòria.
No, sinó de... Porque hubo un... En el campo, cuando me tocó jugar, tenía delante una rusa como yo, bajita y así muy fuerte. Y yo pensé, esta no se me escapa. Y en corta distancia yo tengo mucho que decir, ya en larga no tanto, pero en cortas y le di una buena tarjeta de visita. Entonces a un Patri dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Digo, sí, sí, me acuerdo.
Hola, soy Arba González.
Hola,
¿eh?
Toma, mites, tarjeta de visita, bonita.
Per si no t'ha quedat, per si no t'ha quedat clar. Home, i les World Series ara més amb aquest sistema, aquest, ara és als Estats Units, no? Aquesta propera aturada, parlàvem algun dia la temporada passada, que fan unes voltes al món bastant, sí, bastant interessants, eh?
Tienen unos viajes un poco muy malos. O sea, se tiran muchas
horas. Para arribar, ya, digo.
Sí, para arribar.
Sí. Son viajes muy complicados, no tienen viajes de placer, ¿eh? O sea, se tiran, a lo mejor se tiran 24 horas, no tantas, pero salen aquí muy temprano, llegan allí muy tarde, entre los jet lag y ahora han conseguido viajar unos días antes. Antes viajaban, el año pasado viajaban con 3 días para ponerse a competir, cuando francesas, neozelandesas llevaban ya una semana y media allí.
Sí, sí, que no es el millor, la mejor manera de ponerse a jugar.
Casado hace nada nos decía... está nevando. O sea, está nevando y no hemos traído ropa de invierno. Hace menos 3 grados la máxima. Pues, y estamos aquí que nos morimos de frío. Pero
doncs
bueno.
Serà qüestió d'abrigar-se d'alguna manera, sí, com puguin, amb mantes
ja
que treguin de l'hotel o alguna
cosa.
Exacte. O amb tèrmiques o amb el que sigui. Ara que estàs tastant això d'entrenadora, t'hi veus, Aroa, que serà una carrera per llarg d'entrenadora o no?
No lo sé. Ahora estoy contenta, estoy feliz con las chicas, que es lo que realmente me impulsa o me impulsó a decirle a Mariví, venga va, que te echo una mano. Realmente tampoco sé si lo hago bien o lo haré bien o lo hago mal. Pues has podido ser una buena jugadora, pero a lo mejor a la hora de entrenar no se te da bien. Y eso no es nada malo.
Yo el que sí sé, per part de les noies, les referències, ella entrena a les davanteres, i la referència de les noies és bona, és a dir, és molt bona. Diu, ostres, l'Aroa, a part de cansar molt a nivell de posició de melee, de la touch, etc., diu, et transmet la passió amb la que ella jugava, te la transmet d'una manera, i això perquè tinc entès, amb la Maria Rivera també passa, les dues entrenadores transmeten una passió a les jugadores, que hi una la Laia em deia, és que estic el dimarts i ja tinc ganes de sortir a jugar, ja vaig boja per jugar, perquè t'ho transmeten, t'ho expliquen d'una manera, el rugby, algú amb tanta passió... que dius, anem a jugar, anem a placar, anem a donar-nos galetes. I això és molt important. Sí, són tipus d'entrenadors,
sí, sí, sí.
Entrenadors com més,
entrenador
més cerebrals.
El entrenador tiene que
entrenadors...
llegar.
Sí.
Y a veces hay jugadoras que yo las miro y digo, pero ¿qué no estáis entendiendo? Porque me están mirando con una cara... No, que estamos intentando absorberlo.
Processar tot,
sí,
el que dius,
sí,
eh?
Sí. Pero yo al final les digo, es que al final es rugby y en todo es avanzar.
Clar, i la teva experiència, perquè tu deus haver tingut de tot, entrenadors sí, que et transmeten i dius, ostres, amb aquest a la fi del món, i entrenadors que potser el segon dia ja dius, amb aquest no anirem
sí,
bé.
Sí, però intentes de cada uno sacar lo bueno, porque si no el año que pasas es muy malo. Entonces siempre tienes que sacar el lado positivo de todos. Algunos, todos te enseñarán...
Alguna cosa té, no?
Sí, sí, te enseñarán o para que no hagas eso nunca en tu vida... o para esto que me has enseñado. Yo aún digo frases de entrenadores que me llegaron mucho. Mi primer entrenador, Xavi Ávila, del INEF, que nos entrenó en OSPI, es que aún le sigo diciendo, no hay malos días para correr. O sea, es que aún yo cuando salgo al campo, salí al campo a jugar, decía, bueno, puedo tener un mal partido, pero correr tengo que correr, porque hay muchas que van andando.
No hay malos días para correr, aquesta sí, es podia aplicar, eh? A uns quants futbolistes, per exemple. Sí.
Aquesta és esportista.
Tengo muchas de muchos entrenadores que a mí me han... Pues lo tenía siempre en la cabeza.
Aquesta capçalera del llit me la posaré. No hay malos días para correr. Me la posaré allà com a lema de vida. No hay malos días para correr. Arrencat ara sí, Esteve, Gerard, el partit a Tarragona, eh?
Arrencat, sí, sí. Portem gairebé 5 minuts de partit. Ho ha fet amb 10 minuts de retard per aquest problema amb la llum que ja s'ha solucionat. Ja ha sortit millor el Nàstic, que ja està apretant a la porteria de l'Alcorcón. Aquest mur imbatible des de fa 6 jornades que l'Alcorcón no encaixa un gol. Des de finals d'agost. De fet, només n'ha encaixat 2 durant tota la temporada. És la millor defensa, evidentment, de segona divisió. El Nàstic ha sortit apretant una ocasió. Bé, Utxer l'ha rebut dins l'àrea, no ha pogut controlar una bona passada de Tete Morente després d'una sotana que li ha fet a un jugador de l'Alcorcón i ha desaprofitat la primera bona ocasió pel Nàstic amb poc públic, amb la pluja constantment que cau al nou estadi. Res que Leslie de moment ens hagi d'ensenyar, perquè ja ho hem vist, plou però amb intensitat, però sense res d'un altre dijous. Això sí, és constant i veurem quan s'intensifica. Compte a la pilota per Juan Muñoz, gol. Gol de Juan Muñoz, passada en profunditat d'Edi Silvestre cap a Juan Muñoz, trenca la defensa del Nàstic, estripada amb la dreta, minut 6, Nàstic 0 al Corcón 1. De fet, la majoria de futbolistes del Corcón van abraçar l'autor de la passada, Edi Silvestre, però el golejador...
Ex del Nàstic.
Juan Muñoz, ex del Nàstic, sí, sí, sí senyor.
Cares llargues dels jugadors del Gimnàstic de Tarragona, massa fàcil, la veritat. Passada buscant l'espai, molt senzilla la jugada d'atac, un xut sec, sí, prou fort. Em dóna la sensació que fins i tot Isaac Becerra, no sé si hauria pogut fer alguna cosa, ara mateix es lamenta i es queixa amb la seva línia defensiva, pica de mans, els intenta esperonar. No és una massa bona manera de començar, tot i que, com deia el Gerard, el Nàstic no havia començat malament, fins i tot havia intentat inquietar la porteria rival, però aquesta defensa continua sent massa tova. Si a més tens dificultats per marcar i avui jugues contra la millor defensa de la segona divisió, el panorama és bastant fosc, gairebé tant com el dia que tenim ara mateix a Tarragona.
El xut és molt sec i jo crec que Becerra es pensa que el jugador encara farà alguna cosa més abans de, sí, de xutar, que s'internarà una mica més a l'àrea i el sorprèn el xut, que després és molt bo, és creuat, és pràcticament buscant l'escaire dret de la porteria del Nàstic i acaba superant el porter gran.
De fet, el central, jo crec que GTI pensa el mateix, pensa que controlarà i que llavors serà el moment en què podrà arribar a tallar la pilota, però clar, es troba aquest xut, aquesta fuetada que fa impossible la reacció de Becerra.
Però com dèieu, massa fàcil, perquè la passada d'Edi Silvestre no és una passada de tres quarts. Contra la jugada d'Utxe, que és a la mitja, jo no pot provar. Ui! S'havia enmarinat aquesta pilota d'Utxe. Havia topat a les cames d'un central de l'Alcorcón. La pilota, però, ha acabat a les mans de Dani Jiménez després de rectificar, perquè s'havia llançat a l'esquerra i la pilota anava cap a la dreta. I deia que l'assistència d'Edi Silvestre no és una passada a tres quarts de camp, sinó que és una passada de lluny i ningú la intueix, aquesta passada. Només Juan Muñoz i són lents els centrals del Nàstic, tant GT com Cadamuro, per tallar aquesta assistència de Silvestre, que ho fa bé, però que per mi ho fa massa facilitat.
Sí, senyor, 0 a 1 minut 8 de la primera part, guanya l'Alcorcón. Veus, Aroa, que fàcil ho veiem des d'aquí asseguts, eh? Que per el defensa esperava, es pensava això, que el porter no d'això, que tu també això t'has trobat, que acabes algun partit i l'aficionat que està assegut a la graderia, home, en aquella acció, Aroa, allò ho podies haver fet així, això ho podies haver fet aixà, no? La gent, quan està asseguda al sofà o a la graderia, ho veu diferent, eh?
Sí. Pero bueno, es como... Eso lo tienen todos los deportes. En el fútbol más, porque todos creen que son los entrenadores. En el rugby creo que no tanto, pero a ver los ailos.
O sea, si el Francesc, algun n'hi ha, eh, Francesc? Algun n'hi ha.
És curiós, perquè amb el que costa que el rugby català i espanyol pugi, en molts savis de que l'espanyol, això és una cosa, sí, és molt graciós, això.
Va, per anar tancant el tema, Francesc, avui han tingut Supercopa d'Espanya, o sorpresa, l'han jugat el Brac i el Salvador, wow, a Valladolid. Wow. Almenys no els han fet anar a Sevilla, que de vegades pot passar que la federació se'ls emporti cap a Sevilla, i ha guanyat el Salvador. El Brac, sí, aquest any no acaba d'arrencar, no?
No, el Brac està mig peu fora de la Copa, perquè el Barça va guanyar allà el Pepe Rojo, i el Salvador el guanya per segona vegada aquesta temporada, perquè la primera jornada ja va guanyar el partit de Lliga normal, i avui 22-24, un resultat bastant enganyós, perquè la primera mitja hora el Salvador li ha passat per sobre del Quesos, però d'una manera espectacular.
I la segona part, quasi tot el temps, s'ha tirat també el Salvador en el campo, sí, del Brac, hasta l'expulsió del 9.
Sí, l'entra vermella el 9 del Salvador, i llavors és quan el Brac gairebé remunta. Però sembla que s'està girant la truita de les últimes temporades, perquè sempre parlem de Valladolid, però al final de totes les últimes 7 lligues, 6 eren del Quesos, o sigui que era domini del Quesos.
A veure si el Barça nos dona sorpresita.
Home, estaria molt bé, estaria molt bé.
Seria collonut, sí,
estaria molt bé.
Molt bé,
almenys a la Copa, que ara ja no tenim el Brac per allà al mig, a veure si el Barça és capaç de...
Han de guanyar els Cisneros, espera't,
sí. Bé, exacte, sí, que ja donem per fet que hi serà, sí, però els hi queda un altre partit.
Sergio Guerrero, després ens envia un WhatsApp, sí. Què dieu?
Els hi queda el segon partit d'aquesta tanda de 3 de 2 de la Lliga per classificar-se per les semis de Copa.
Que quede claro que nosotros queremos que gane. Home. O sea, por eso estamos convencidos.
I tant que sí. I el Samu Ezeala, que va fent passes per acabar jugant amb la selecció francesa.
Sí, així és. El Samu va jugar el cap de setmana passat un torneig amistós amb la selecció de França de rugby a 7, amb la mala pata que el primer dia va tenir una lesió a l'isqui. No una lesió, va sentir com molèsties i com que tots van així entre codons, doncs van dir no juguis, no t'arrisquis. Però el que és significatiu és que a França ja, aquest nano té 18 anys, en fa 19 finals de desembre o principis, però que a França ja el vol com bloquejar, és a dir...
Està en tràmit el
passaport francès i ara que puguin el faran jugar un partit oficial, si és amb la sub-20 o amb la Sevens o amb la que sigui, per ja, segur que no significa... Que sigui l'estrella de la futura França, però significa que compta...
Impedeixes que jugui
això, sobretot,
a Espanya si ells ho repensés, que ell també sembla bastant decidit, sí, que vol jugar amb França, no?
Ell ja ho ha dit, és a dir, ara ja no és creiem que ell ja obertament en entrevistes ha dit, sí, jo vull jugar amb França, estic molt agraït, jo faig des dels 15 anys que està allà...
Clar, França, a veure lo que le contesta.
Exacte, no, i ho té bastant clar, en plan, el Sevens és un pas, llavors la selecció sub-20, però ell... Com ja parlant de si a mi m'agradaria jugar amb la selecció absoluta, la 15 de França, clar, 6 nacions, mundials, els 3 maig de novembre i de juny, és que és una altra pel·lícula.
Sí, és el programa que se li obre, sí. Realment és atractiu per ell com a jugador, no ens hem d'enganyar. Samu Ezeala, que va fent passes per poder debutar amb la selecció francesa. Aro, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Anar sumant victòries, clar, 3 de 3, doncs anar sumant victòries amb l'INEF, l'Hospitalet.
Ojalá sigan sumando. Ojalá.
Sí, senyor, que tant de bo que anem sumant victòria, si no haguem de patir tant com la temporada passada per salvar la categoria. Francesc, n'anem parlant, moltíssimes gràcies.
Bé, Xavi, adeu.
6:22 i a Tarragona, 11, començat tard el partit, recordem, per problemes amb la llum, 11, tot just a la primera part, perd ja el Nàstic, Gerard.
Sí, perd 0-1. Fa 3 minuts ha marcat l'Alcorcón, un gol de Juan Muñoz, l'Alcorcón que no està fent res de l'altre món, compta ara la passada un altre cop, se l'emporta Juan Muñoz, gol. L'Alcorcón, un gol de Juan Muñoz, l'Alcorcón que no està fent res de l'altre món, compta ara la passada un altre cop, se l'emporta Juan Muñoz, gol. La pilota li ha rebotat a les cames de Cadamuro, que ara es lamenta perquè la passada no era bona, però una altra pilota llarga la guanya l'Alcorcón, passada entre línies cap a Juan Muñoz, que no anava per ell, o almenys no anava en bona direcció, però insisteixo, Cadamuro toca la pilota, la deixa morta per Juan Muñoz, i aquesta encara més fàcil que la d'abans, encara Isaac Becerra al pal curt, ajustat per refredar encara més l'ambient al nou estadi, perd el Nàstic. No havia començat malament l'equip de Gordillo, però dues jugades, dos gols de l'Alcorcón, minut 13 de la primera, Nàstic 0, Alcorcón 2.
Es repeteix la mateixa imatge que explicàvem, res, fa ni 5 minuts, jugadors del Nàstic palplantats, amb cares molt i molt serioses, amb la sensació que no es veuen amb cor de tirar això endavant, i això segurament és el més preocupant, algú que pica de mans. Isaac Becerra intentava animar els seus companys, també a Sebas Coris, veurem si el Nàstic és capaç de reaccionar, xiulets tímids al nou estadi, tampoc hi ha molta gent avui al camp del Nàstic, però ara mateix el panorama és preocupant. Ahir em preguntaves, Xavi, si una derrota podria posar a José Antonio Gordillo al límit de la destitució. Jo deia que no, però clar, si avui és una golejada i si l'equip dona símptomes d'impotència i de no tenir capacitat com per reaccionar, alguna cosa segurament pensarà la gent del Nàstic que s'ha de canviar. Ara mateix l'equip trencat i absolutament en mans del que decideixi fer l'Alcorcón.
Sí, perquè el problema no era de joc, però és que ara el problema és anímic, sobretot. D'aixecar un equip que porta una mala ratxa de resultats, que ve d'una setmana dura també anímicament, amb la mort d'un delegat que portava 18 anys a l'entitat, amb la mort del Josep Maria Grau. Per tant, les coses es posen coll amunt de moment aquí al nou estadi, tot i que insisteixo, el Nàstic porta el pes del partit. Ara una passada cap a Tete Morente, no ha arribat al destinatari, la recupera Laure amb el pit. Hi ha Lesió d'Edi Silvestre, que es posa les mans al cap, estava estès al terra, ara just s'acaba d'aixecar, però Juan Muñoz ja havia enviat la pilota fora. Es queixa la graderia del nou estadi perquè Edi Silvestre segueix tocant al front en aquest moment, però segueix el joc i ja la té el Nàstic. Juga en zona defensiva, GTI, 0-2. Perd el Nàstic al primer quart d'hora de partit.
El gol, per cert, és una passada mil·limètrica de Cadamuro, eh? És a dir, li fa l'assistència perquè és una passada que va més cap al corna, diguéssim, i que la toca sense voler, o volem desviar-la al jugador del Nàstic, i li regala el gol.
Doncs mira, qui l'ha regalat ara és GT, i compta l'Alcorcón, que surt amb Sangali per l'esquerra, la pilota per Nono és dins l'àrea, Nono pot provar el xut amb la dreta, topa les cames, torna a provar el xut, l'Alcorcón fora!
Està cau, el Nàstic està absolutament cau.
L'ha provat ara Casadesús, havia rebotat a les cames d'un defensa el xut de Nono, i el rebuig li ha quedat a Casadesús, que sent sangle, l'ha estat a punt de clavar pel pal llarg. La pilota ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria d'Isaac Becerra, sortit rasa, i com deies, Esteve, està cau. Jo no sé si GT i Cadamuro, vaja, segur que no són els centrals titulars del Nàstic, perquè té moltes baixes, entre d'altres Arzo i sobretot el Ventosa, però en qualsevol cas, tampoc crec que siguin tan dolents per fer de moment l'actuació en aquests primers 16 minuts que estan fent. Probablement amb el tema anímic, com deies, Esteve, i té alguna cosa a veure.
És una parella de centrals absolutament de circumstància. Raúl Alventosa està cridat a ser titular indiscutible, però primer aquell partit d'allò de la clàusula de la por contra el Depor no va poder jugar, després es va lesionar i segueix lesionat. Ara veurà targeta groga un jugador del Gimnàstic de Tarragona, David Rocha, per una entrada una miqueta d'estemps, jo crec que fruit també de la impotència, deia, és una parella de centrals condicionada, circumstancial, però la veritat és que ho estan fent molt i molt malament. Segurament no és la culpa tota seva. Primer Cadamuro amb aquesta cantada, el primer gol també que ja ha passat entre línies massa fàcil. GT, jo crec que les jornades que portem jugades no s'ha guanyat un lloc a l'11 titular, però és aquí i les circumstàncies fan que jugui de titular. Ara mateix mala peça al taler a Can Nàstic, ara José Antonio Gordillo s'aixeca i dona alguna indicació sota la pluja. La imatge de l'equip, si no canvia molt la cosa, és d'impotència, inoperància, de no saber massa ben bé què fer, a veure si són capaços de marcar, de tornar a donar una miqueta de vida. Repassaven a números, el Nàstic és l'equip menys golejador de tota la segona divisió, només ha marcat 5 gols fins ara, i amb els dos gols que han encaixat avui en porta ja 15 d'encaixats. Només n'ha encaixat més el Córdoba, que és el cuer de la categoria. Clar que el Nàstic ara mateix és el penúltim classificat amb només 6 punts. Tot plegat el panorama prou i prou complicat. Sí que és veritat que encara estem molt aviat, però van passar les jornades i l'equip no aixeca cap.
0-2 perdent el Nàstic a Tarragona. Tenim en joc també partit de la primera divisió femenina al miniestadi Barça-Rayo Vallecano. S'ha mogut ja el marcador. Anem cap al mini. Isaac Fandos, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi.
Ja guanya el Barça, Isaac.
Doncs sí, ja guanya el Barça des del minut 15 en un córner que ha picat Aitana Bonmatí. Hi ha hagut una sèrie de rebots a l'interior de l'àrea i Aitana ha sigut... Alexia Putellas ha sigut la més llesta per rematar i marcar el primer gol del Barça, que està dominant el partit i que sembla que va a camí del segon gol.
Plou ara el mini, Isaac?
No, ara de moment sembla que aguanta el temps i que no plou.
Doncs 1-0 guanyant el Barça contra el Rayo Vallecano. El Barça que continuaria sumant per victòries tots els seus partits en aquesta Lliga de Primera Divisió. Tornem a Tarragona, a veure si arriba un golet que enganxi el Nàstic en el partit, perquè si no també el camp cada cop estarà més pesat i també serà molt més complicat.
Sí, de moment aguanta bé la gespa, tot i que és veritat, insisteixo, que plou amb regularitat, però no encara amb aquella intensitat que ens esperàvem. La toca Cadamuro, que fa uns minuts ha guanyat la xiulada del públic per una altra errada en la sortida de la pilota. És Abraham Minero, que es fa un embolic, ell sol ho soluciona, la pilota la toca per Fali, encara camp propi, Fali entre línies per Sebas Coris, que es deixa guanyar la partida per Nono, li recupera la pilota el jugador del Corcón, la perd, però amb falta, l'havia recuperat Fali, falta del migcampista del Nàstic, l'ex del Barça, la pilota la servirà del Corcón, des de camp propi serà David Fernández, Trujillo Suárez li diu que s'esperi, perquè Luis Suárez no està a la distància reglamentària perquè es faci el servei d'aquesta falta.
Per cert, a segona divisió s'ha acabat el partit del Wanda Metropolitano. Ha guanyat finalment el Rayo Majadahonda 1-0 a l'Oviedo amb gol al minut 90 de Lusso, ex del Girona, també ex del Sant Andreu. Ha marcat el minut 90 i donat la victòria a l'equip local. I també s'ha acabat el partit de l'Uni Girona, l'estrena a la Lliga Femenina de Bàsquet, amb victòria de 22 punts. Saragossa 60, Uni Girona 82, amb 20 punts de Nadia Collado i també de Shai Murphy.
I tornava Alcorcón, recupera la pilota Sebas Coris, la deixa per Tete Monente, exigent el joc cap a l'esquerra, que puja Abraham Minero, lateral esquerra, titular avui del Nàstic. Més cap a l'esquerra, cap a Tete Morente. Podria fer jugada individual, encara a l'Aure. La pilota centrada, Tete Morente és bona. Treu la defensa, treu David Fernández. Serà corna favorable al Nàstic, el segon a favor de l'equip grana. A veure si en jugades d'estratègia l'equip pot treure rèdit.
Ofensivament sembla que l'equip estigui viu, genera cosetes a davant, però defensivament l'equip està molt i molt insegur. Les errades jo crec que no són casualitat. L'equip tremola molt quan ha de defensar i quan ha d'afrontar l'atac de l'equip madrileny.
Ficarà el córner David Rocha. Abans Trujillo, Suárez adverteix a Laure i a Fali. Amb cama dreta anirà tancada aquesta a l'àrea de l'Alcorcón. És Rocha cap a dins l'àrea, la treu Laure, el més menut de l'Alcorcón. Una bona rematada de cap, la pilota surt per l'altre costat, serà servei de banda favorable al Nàstic. El posarà Roger Figueres, un jugador del filial. El Nàstic té problemes al lateral dret perquè Pol Valentín i Ivan López estan lesionats. De fet, Ivan López aquesta setmana hem sabut que haurà de passar pel quiròfan una altra vegada. És una molt mala notícia per un futbolista que ha tingut moltíssims problemes amb les lesions. De fet, ja el Girona fa uns quants anys tenia problemes amb les lesions, tot i que apuntava maneres Ivan López, que era un dels millors jugadors d'aquell equip.
Les lesions tampoc acompanyen, Gerard, tampoc acompanyen les lesions d'aquest equip. Per tant, tot sembla que sumi una miqueta en contra.
La recupera l'Alcorcón, compte que és Albert Dorca. Té Nono més cap a l'esquerra, cap allà va la pilota. Nono toca per Sangali, Sangali per Dorca. Bona combinació de l'Alcorcón, no hi ha fora de joc. Pot centrar Dorca. La pilota, per sort, ha passat per davant dels morros de Juan Muñoz. No ha estat una centrada precisa del català, perquè si no Juan Muñoz estava amb la canya a punt per fer el hat-trick. I una altra badada defensiva del Nàstic, deixant sol Albert Dorca a la banda esquerra. La pilota és Peruche, que treu molt bé una pilota. Llàstima, no se l'ha pogut emportar Tete Morente, però era bona la intenció del jugador nigerià. Som al 21, camí del 22 de la primera meitat. Ha començat el partit amb retard, havia de començar a les 6 de la tarda. No, ho ha fet a les 6 i 10 per problemes amb la llum del nou estadi.
I ara estic veient que el Reus B Cambrils s'ha aturat per la culpa de la pluja intensa. Cau el Reus B Sant Cristóbal, vull dir, que juga a Cambrils, s'ha aturat per culpa de la forta pluja que està caient.
Mira, ara que dius això, ja he notat un canvi, Esteve, amb la intensitat de la pluja en aquests últims minuts. Ara ja cau amb més força, insisteixo. De moment la gespa aguanta bé, la pilota roda sense cap mena de problemes, però sí que és veritat que cada vegada plou més, paraigües oberts, i vaja, a campejar aquest temporal, que serà complicat, i més tenint en compte que el partit ha començat amb retard.
La juga... si segueix caient així, vaja, o aquesta gespa és un miracle, o acabarà acumulant-se l'aigua, segur, hi haurà tolls. A més veiem llamps, cada cop plou amb més intensitat. Déu-n'hi-do els aficionats que han vingut avui i que sabien que no tenien zona coberta i que estan aguantant estoicament sota la pluja amb paraigües oberts, perquè ara mateix el patac d'aigua és considerable, eh? Déu-n'hi-do el mèrit de l'afició del Nàstic, a més sabent que la situació de l'equip no és per tirar coets precisament.
No s'ha aturat, sinó que s'ha suspès ja definitivament el Reus B Sant Cristóbal.
Doncs mira, estarem pendents perquè aquí vés a saber si no passa el mateix. De moment la juga el Nàstic, és a camp propi l'Alcorcón, que amb aquests 0-2 ja li va bé. No és un equip massa ofensiu, tot el contrari, és un equip que defensa molt bé. I amb una línia de 4 al darrere, una altra de 4 per davant, s'ha plantat i ara doncs el Nàstic haurà d'intentar superar aquesta muralla defensiva que ha construït en aquest principi de temporada Cristóbal Parralo. Compte la patada d'Edi Silvestre sobre David Rocha, es guanya la targeta groga a l'ex del Nàstic, que li demana explicacions a Trujillo Suárez. Home, s'ha sentit des d'aquí.
Marca el segon, el Barça al mini contra el Rayo, Isaac.
Sí, un penal que ha forçat molt bé Alexia Putellas a una jugada trenada del Barça, i Andressa Alves, que ha enganyat Alicia Gómez per marcar el segon. Guanya el Barça al mini, minut 32 de la primera part, Barça 2, Rayo Vallecano 0.
Encarant bé el partit de l'equip de Fran Sánchez, no així el Nàstic, 24 de la primera, molt temps per endavant, amb la pluja que va caient amb més força, Nàstic 0, Alcorcón 2.
La pilota la servirà el Nàstic, és una falta lateral, David Rocha cap al segon pal, la treu Bellvís i compta ara contracop perquè la pilota és franca per Nono. Nono té més al davant, Albert Dorca rectifica bé, però Coris posa el peu i endarrereix cap a Becerra, que fa un servei en llarg, cau mentre feia aquest servei en llarg, no sé si la pluja també l'ha afectat en aquest sentit i ha relliscat. Però en qualsevol cas ha anat directament a fora aquesta pilota, servei de banda favorable del Corcón. És Bellvís. Al lateral esquerre busca Juan Muñoz, l'autor dels dos gols de moment del partit del conjunt madrileny. El control no ha estat bo, per tant tornarà a ser pilota pel Nàstic. Roger Figueres buscant el cap de Uche. Roger Figueres toca cap endarrere, cap a Getei. La passada no acaba ser del tot bona, l'ha de buscar Getei, ja pràcticament enganxat a la línia de fons. Getei més cap endarrere, cap a Isaac Becerra. Becerra amb la dreta puntada amunt, la baixarà Uche, és bona. Uche creu a la divisòria, Uche segueix amb la pilota controlada, buscava una passada entre línies per Luis Suárez, ja han endevinat bé la intenció, i compte que Trujillo Suárez comença a repartir targetes. És la tercera, una falta d'Uche ara sobre Edi Silvestre, que és a totes. Targeta per Uche, la segona per un jugador del Nàstic. Esteve,
molt rigorosa aquesta, perquè és veritat que Uche arriba una miqueta tard, que li pica la cama. Jo crec que Edi també s'hi posa bé i exagera una miqueta l'acció. De fet, el jugador nigerià del Nàstic li recriminava al seu company d'ofici que havia exagerat una mica l'acció, però, sigui com sigui, targeta groga, a veure si va despertant una miqueta el Nàstic. Sí que és veritat que l'Alcorcón tampoc està apretant com ho feia a l'inici del partit, però almenys aturar l'atac i el potencial ofensiu de l'Alcorcón, que defensivament el Nàstic se'l veu un equip molt i molt tovet, amb molts dubtes i amb molts problemes. Sembla que la pretemporada encara no hagi acabat a Tarragona.
Compte ara la jugada de Nono per la banda esquerra, atacada al Corcón, Nono dins l'àrea, gol. Mare de Déu, quina facilitat. Amb quina facilitat l'han posat en profunditat. Li ha guanyat la partida Nono a Getei. Li ha tret un metre mentre corria amb la pilota controlada. Ha entrat dins l'àrea per la banda esquerra. I quan era al davant de Becerra, amb poc angle però amb molta precisió, ha xutat el pal llarg i ha fet el tercer amb 26 minuts, gairebé 27 de partit. Això va camí de drama. Nàstic 0, Alcorcón 3.
Crits de fora a fora al nou estadi, gent que per aigües en mà comença a abandonar el camp. És absolutament lògic i comprensible. L'emprenyada de l'afició és considerable. Li demanen explicacions a José Antonio Gordillo, també jo crec crits dirigits a la directiva i segurament també a la direcció esportiva. En qualsevol cas, els culpables poden ser diversos, però ara mateix la situació és d'emergència total. La imatge de l'equip és molt, molt preocupant. Jo diria fins i tot que és una miqueta trista, d'un equip derrotat que no sap reaccionar. Jo crec que la majoria de jugadors del Nàstic ara mateix, si els donés l'opció de fotre el camp i marxar cap a casa corrents, segurament ho farien, perquè el que els tocarà aguantar avui no és pas plat de bon gust, però aquesta és la situació d'un equip trencat, molt feble, que encaixa molts gols i que a més ara mateix és inoperant també en atac. La situació a Can Nàstic jo crec que ja ens fa pensar en una nova destitució d'entrenador, i això és segurament la pitjor notícia.
Va la peça al taler, 0-3. Sí, sí. 0-3 amb molta facilitat l'Alcorcón, trencant la defensa del Nàstic, entrant en aquest cas per la banda esquerra de l'atac, per la dreta de la defensa grana, com ha volgut. I després és veritat que definint bé, creuant bé la pilota pràcticament al lateral de la xarxa de la porteria de Becerra.
28 minuts de partit, 0-3, sense res de l'altre món, l'Alcorcón, amb tres bones jugades trenades. S'ha posat ja amb 3 gols d'avantatge, que si ja són difícils d'aixecar amb aquest equip que fa 6 jornades que no encaixa cap gol, doncs encara pinta pitjor. Però bé, els jugadors del Nàstic han de ser evidentment professionals i han d'intentar almenys tornar al partit i intentar marcar algun gol per veure si a la segona part canvien les coses. és Fali, toca cap a Luis Suárez. Luis Suárez controla la pilota d'esquena a porteria, la torna per Fali. Fali combina per David Rocha, canvia l'orientació del joc a la dreta per Roger Figueres, la toca amb el cap bé per Uche. Uche li torna a Roger Figueres, podrà arribar a l'ènia de fons, no, es passa de frenada i es guanyarà una altra targeta groga, en aquest cas per una falta sobre Bellvís, que ha arribat abans que Roger Figueres, però és la tercera ja que ensenya Trujillo Suárez a un jugador del Nàstic, la quarta del partit.
Un altre cop em sembla una miqueta exagerat, arriba tard, però no aixeca la cama, llisca per terra, a més el camp, us podeu imaginar, està molt i molt ràpid, moll per la quantitat d'aigua que ja va caient, que ja començarà a dificultar, jo crec, en res, el moviment d'alguna pilota, però segurament, tenint en compte la situació, potser el millor que li podria passar al Nàstic, tant de bo no passi, però és que el partit s'hagués de suspendre. És un equip absolutament cao. No us podeu fer la idea, els que no estiguin seguint el partit per televisió, és un equip derrotat d'entrada, i això és el més preocupant, i és el que em fa pensar que segurament algú pensarà que aquí s'han de canviar coses, s'han de moure peces, perquè no em crec que aquests 11 futbolistes siguin tan dolents com avui estan donant aquesta imatge, no? D'equip derrotat, d'equip que no té capacitat de reacció, que no sap defensar ni atacar, i que a més sembla que no tingui tampoc ànima, perquè no veus els jugadors esperonant-se els uns als altres, sinó més aviat doncs amb un atac de nervis o de pànic, i això és el més i més preocupant.
Ara Uche se l'ha jugat una mica perquè ha fet una entrada amb la pilota molt lluny, recordem que té groga, i aquí l'àrbitre diríem que ha estat benèvol i no li ha ensenyat la segona. Jo amb això de la suspensió, Esteve, amb el 0-1 sí que ho pensava, sí, amb el 0-3 potser millor que el completem avui.
Millor que el juguis avui, adéu, no?
I adéu-siau, sí. Perquè, ostres, aixecar un 0-3, per molt que hi hagués un canvi de dinàmica, que això el juguessis al mes de gener, jo què sé, amb una dinàmica positiva, però, ostres, un 0-3, eh?
Perquè no sé fins a quin punt el que va passar dimecres amb el delegat del Nàstic de Tarragona, el Josep Maria Grau, pot afectar o no els futbolistes. És cert que era un home molt estimat al club i també als jugadors. No sé, els condicionants amb 6 lesionats i amb tot el que va passar aquesta setmana no eren els millors. Ara, tampoc sé si és per primera mitja hora de partit avui aquí a casa. Està jugant al nou estadi contra el Corcón, que és cert que ha començat bé, però no és Les Palmes ni el Deportiu de la Corunya.
I ara es tornen a mig apagar els focus. L'àrbitre atura el joc. És ben bé que estiguem com si estiguéssim visquent un malson, eh? Jo de tant en tant em pessigaré. No fos cas que això sigui tot plegat
encara ets a Gijón.
Sí, perquè déu-n'hi-do. Ara mateix moltíssima gent que hi hagi de cua, com dient, ja en tenim prou d'aquesta funció. Es torna a aturar el partit. Jugadors obrint els braços dient què carai passa, què està passant, què és tot això. Però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, moltíssima gent marxant cap a casa perquè amb el camp així mig a la penombra.
Què es queixa l'àrbitre? L'àrbitre està molt emprenyat, està com queixant-se, no sé de què es queixa l'àrbitre.
Aquesta la idea.
L'àrbitre vol anar ràpid cap a casa i veu que això s'ha d'agradar.
És com si et van apagant la llum, no? És una situació realment, no ho sé, no sé com definir-la, però és com a mínim estranya, això jugant a la penombra, 0-3.
Però ara ja no hi ha prou llum, ara, perquè ara amb realització televisiva sí que es podria jugar. El camp justeja.
Justeja la llum, sí, justeja.
Es podria jugar, però amb pinces, no?
Futbol professional.
És justet això, i a més, segueix, jo crec que ara plou més, la cortina d'aigua és molt, molt considerable, amb vent i tot. Vaja, no sé pas com acabarà tot això, però no té massa bona pinta. Ara l'àrbitre que sí, fa el senyal als futbolistes que entrin cap a dintre la zona de vestidors o a la zona de banquetes, i tot plegat sembla que ens encamina de manera irremeiable cap a la suspensió de partit. No sé si és el millor o pitjor que podia passar, però això és el que està passant avui a Tarragona.
Ja han abandonat els futbolistes al terreny de joc. Isaac Becerra, que porta una emprenyada de cal ample, rebota una de les ampolles d'aigua que hi havia a la banqueta sobre la gespa, i el cert, com deia l'Esteve, és que al damunt només hi queden els operaris, no hi ha cap futbolista, tampoc cap persona del cos tècnic de cap dels dos equips. I vaja, jo si hagués d'apostar diners ara mateix de si aquest partit s'acaba o no jugant, amb problemes de llum i amb el temporal que cada vegada és pitjor aquí al damunt del terreny de joc, jo apostaria que no s'acaba disputant els 90 minuts d'aquest Nàstic. De moment 0, Alcorcom 3.
Sí, sí, és, la situació és esperpèntica ara mateix i sembla talment que s'hagués acabat el partit perquè moltíssima gent, sí, la que no està coberta, lògicament marxa cap a casa, amb l'excepció d'un petit grupet dels aficionats més joves del Gimnàstic de Tarragona, a la part d'Orgull Grana, els mateixos que ara mateix sostenen a les mans la pancarta que amb tota la bona fe i il·lusió del món havien fet per retre homenatge a Josep Maria Grau. I ara mateix camp semibuit, camp a les fosques, 0-3 al marcador, després de què? S'havia jugat mitjoreta de...
Mitjoreta, 32-33 minuts.
En fi, no sé com ho esteu veient per televisió, però és realment una situació estranya.
Sí, ara
estem vivint avui a Tarragona.
Ara és que pendents de la llum, perquè la gespa de moment està aguantant prou bé. Jo m'imaginava que podria ser pitjor, però de moment és ahir pel terreny de joc. L'àrbitre no té motiu per suspendre el partit. Si la llum pot tornar, veurem què triga en tornar, i si quan torna la gespa no està pitjor, però per la gespa ara es podria continuar jugant. Anem a arribar al descans i llavors veure si aguanten aquell quart d'hora i es pot començar o no la segona meitat.
I la sensació, Esteve, és que aquest Nàstic, ja ho vam veure el dia del Depor, que quan encaixa un gol, cap avall. És cert, sí, que la setmana passada el camp del Cádiz es va refer, però el Cádiz també és un equip de la part baixa de la taula, però quan un equip com el Depor, com l'Alcorcón, que estan en zona de play-off descens o descens directe, doncs l'equip, sobretot jugant a casa, que ja sap que sempre té problemes, que la temporada passada va ser el pitjor, un dels pitjors equips com a local, doncs a casa, quan encaixa un gol, no sé si baixa els braços o és un cop anímic gairebé definitiu.
Sí, sembla que l'equip no tingui capacitat de reacció. Sembla que el pànic i l'angoixa puguin més que les ganes que jo estic segur que té aquest equip de tirar la situació endavant, tot i que sigui complicada. L'equip ve d'on ve, de les dues últimes temporades ha patit molt per salvar la categoria, però en tot plegat tampoc justifica que els 11 futbolistes que avui han sortit al terreny de joc no tinguin cap mena de capacitat de competir. Com deies, Albert, a la mínima que la cosa es posa una mica en contra, l'equip s'enfonsa, els jugadors es comencen a mirar els uns als altres. Sí que és veritat que avui el 0-1 ha arribat molt, molt aviat, era amb prou feines al minut 5 de partit, que després reps el 0-2 en una semi-errada o en una errada garrafal d'un dels teus centrals, i que després una jugada on el jugador de l'Alcorcón ha entrat fins a la cuina i ha fet el que ha volgut, t'acaba clavant el 0-3. Jo veig molts símptomes preocupants, que l'equip no reacciona, que l'equip no carbura, i vaja, jo crec que seran unes hores les properes intenses a Tarragona, de pensar molt en què es fa, en si es pren alguna decisió o no a la banqueta. La veritat és que hi havia molts dubtes de l'equip que havia format Llibert, Arnau Lliberta, avui hi havia dubtes, avui es fan encara més grossos, de si la feina estava ben feta a nivell de direcció esportiva. Arnau Lliberta us explicava el superesforç fa una colla de setmanes que ja estava content amb l'equip que havia aconseguit formar. Sí que és veritat que el José Antonio Gordillo, l'entrenador del Nàstic, no ha amagat que no és l'equip ideal, que no és l'equip que ell havia imaginat, que hi havia un parell o tres de peces que li hagués agradat que haguessin arribat però que no han acabat d'arribar. Des de que es va tancar el mercat d'estiu, que se'ns havia dit des de la direcció esportiva i des de la propietat del Nàstic que hi havia marge pel límit salarial per fitxar més jugadors, i que si es veia alguna bona opció d'algun jugador, per exemple, en atur federatiu, que es podia moure alguna peça, jo no sé si es mouran peces o no, però ara mateix la situació és d'alarma total a Tarragona, perquè l'equip, tot i que ara mateix la distància amb la zona de salvació no és ni de bon tros insalvable, la imatge que dones és d'un equip que ara mateix està en caiguda lliure. És com una mena d'aquells púgils que estan tambalejant sobre la lona i que sembla que a la mínima qualsevol cop els enviarà a terra.
Doncs 0-3 i el Madrid aturat al minut 32 de la primera meitat. Podries baixar cap a baix, Esteve, a veure quin ambient hi ha per la zona de vestidors, si et sembla.
Sí,
a veure si l'àrbitre
a treure el cap, a veure aviam què
pensa continuar o no pensa continuar el partit, i si la llum va tornant o no, que de moment fa pinta que continuem mitja les fosques i per
sí,
tant...
El que sí que és veritat, que ara mateix veiem que sembla que els focus que estan fallant, els de tribuna, els hagin tornat a encendre per la quantitat de reflex que veiem. Sí, tampoc és ciència exacta,
no,
estic dient.
I de fet, res, fa cosa de 3 minuts hi havia uns focus de preferent que estaven encesos i que també s'havien apagat. Sí, és a dir, doncs, van fallant tots, els de tribuna, els de preferent, i de mentrestant...
Puja a l'automàtic, Esteve. Puja a l'baixa, puja a l'automàtic.
Em posaré un d'aquells bonus blaus i faré veure que sé de què va la cosa. Aviam si això ho aixequem, perquè Déu-n'hi-do, tu. Déu-n'hi-do.
Si arreglem la llum, com a mínim, després ja serà un altre tema el que passa sobre la gespa, però a veure si la llum almenys pot tornar al nou estadi de Tarragona. On sí que hem arribat al descans és el miniestadi en aquest Barça-Rayo Vallecano de la primera divisió femenina. Isaac.
Doncs sí, hem arribat a la mitja part aquí al miniestadi, guanya el Barça 4-0, ha marcat dos gols més en aquests últims 5 minuts, primer Mariona de cap rematant una bona centrada de Keira i després Alexia aprofitant una bona pressió a la sortida de pilota del Rayo Vallecano i definint amb la cama esquerra el Barça que s'està passejant en aquesta primera meitat, meritori aquest 4-0 contra el Rayo Vallecano i sembla que vol repetir el 7-0 de la passada temporada.
Doncs 4-0 guanyant clarament el Barça, que sumarà 3 punts més en aquesta classificació i, com dèiem, ho continuarà guanyant tot amb aquest partit que encara té pendent contra el Llevant, l'equip de Fran Sánchez. Bàrbara Padilla, hola, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Actualitzem la informació d'aquest temporal, d'aquestes conseqüències de l'huracà Leslie que estan arribant a Catalunya.
Sí, parlem d'aquest front de ruixats i tempestes que continua escombrant el país. Martí Oliveres.
Així és, Bàrbara. Les pluges que han entrat per l'Ebre guanyen terreny i intensitat en molts punts de la meitat oest del país, al mateix temps que també es formen ruixats a la part davantera del front. Els xàfecs més intensos a hores d'ara descarreguen el camp de Tarragona Ponent i a la Catalunya Central. La pluja, per tant, ja que es va acostant a l'àrea metropolitana de Barcelona. De nit i matinada, la pluja més intensa continuada concentrada sobretot a les comarques de la costa i el prelitoral de Barcelona i Girona, on es poden acumular fins a 100 litres per metre quadrat. Fins ara, on més ha plogut és a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb fins a 80 litres per metre quadrat ja a l'Albiol, a les muntanyes de Prades, al Baix Camp, o als 68 litres per metre quadrat d'Ull de Cona al Montsià. A Benissanet, a la Ribera d'Ebre, han caigut només 25 litres per metre quadrat en 30 minuts. Demà la situació es mantindrà inestable a primeres hores del matí, però a partir de llavors, a partir de mig matí, clarianes que guanyarien terreny ràpidament a Ponent, Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. De totes maneres, la nuvolositat no acabarà de trencar-se i durant la tarda encara podrà escapar-se algun ruixat residual a punts de Girona i Barcelona.
A aquesta hora continuen també les retencions a les carreteres. Connectem amb el RAC per conèixer els detalls. Àlex Huguet.
Hola, bona tarda. Va augmentant el trànsit cada cop més en aquesta operació tornada i la situació viària ara mateix és complicada. Hi ha retencions a diversos punts de l'AP7. Els més destacats són entre Banyeres i Vilafranca i entre Sant Sadurní i Martorell, sempre en sentit Barcelona. I a l'A2, molta congestió a les zones de Tàrrega i Cervera cap a Barcelona. Es mantenen les llargues cues a la C14 i a la C16, especialment aquesta última en diversos punts, i a l'entrada i sortida del túnel del Cadí en sentit sud. A l'N340 també aturades a Roda de Barà i més endavant a Vallirana. I les rondes de Barcelona comencen a augmentar la densitat de circulació a la B10, especialment per la zona d'Hospital del Mar. Demanem que s'extremi la precaució i la paciència les properes hores per les tempestes que estan arribant al litoral del país. És tot des del RAC. Bona tarda.
Jornada electoral històrica a Baviera. La Unió Social Cristiana, soci bavarès de la Unió Demòcrata Cristiana de la cancellera Angela Merkel, ha perdut en les eleccions d'avui la majoria absoluta per segon cop des de fa 6 dècades, segons indica el primer pronòstic. També els socialdemòcrates han caigut en picat. Males notícies per la gran coalició de Berlín. Ens amplia la informació el corresponsal de RAC1 Alemanya, Isaac Lluch.
La Unió Social Cristiana ha guanyat les eleccions a Baviera, però segons indica el primer pronòstic, amb les urnes tancades ho hauria fet amb un 35,5% dels vots, un dels pitjors resultats de la seva història. De fet, el partit conservador governant a Baviera perdria així la majoria absoluta, cosa que només ha passat un sol cop des de 1962. Això tindrà conseqüències encara incalculables per al govern de Berlín. No només surt perjudicat l'aliat bavarès de Merkel, sinó també un altre partit que forma la gran coalició federal, el Partit Socialdemòcrata, que ha baixat dramàticament el 10% dels vots i que és tot just la cinquena força més votada a Baviera. La segona força amb més suports són els verds, que amb un 18,5% dupliquen els resultats de fa 5 anys. Segons el primer pronòstic, també entrarien en el Parlament boniquès el partit dels electors lliures, l'ultradreta Alternativa per Alemanya i els liberals de l'FDP.
Doncs de moment això és tot, Xavi. Actualitzem la informació a les 8.
Perfecte, gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
S'ha reprès el joc a Tarragona?
S'ha reprès i, vaja, molt ràpid. Com un llampec han sortit els futbolistes i han dit, escolta...
L'Esteve ha tornat a pujar o no? Tornat
a pujar? Mira, ara està, el veig corrent. Mira, per la tribuna.
Esteve, ho seguim. Un, dos.
Sí, va a bon ritme, ara arribarà, tranquil·litat. De fet, el tàper que s'ha fotut fa una hora aproximadament l'aguanta, per que, aquestes curses que...
Però l'any va tornar a teixir aixà, no?
Ha tornat d'aquella manera, sí. I ja et dic una altra cosa, la pluja s'ha intensificat, ara sí que ja estem en termes de tempesta, amb llamps, amb trons, amb bassals també a la gespa del nou estadi. Si això segueix així, li dono uns 10 minuts, un quart d'hora, però ja es comença a notar les conseqüències de la pluja a la gespa. Ha tornat al partit, s'ha reprès. Estàvem al minut 31 amb 45 segons, som ja al 33, amb poca gent, perquè la gent de Preferent i dels Gols ha abandonat l'estadi, i aquí només queden doncs les persones que són a tribuna i que de moment tenen... vaja, estan bé, que estan tapats pel sostre retràctil, bé, retràctil no, el sostre del nou estadi
encara no, retràctil sí. Encara no, tot arribarà, però de moment el nou estadi no el té retràctil.
Mira, Esteve Giral, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? La cursa per aquí al davant o no?
Ja hem tornat, hem estat a baix, he estat parlant amb el president del Nàstic. Mira, allò de fer passadissos a vegades té el seu fruit. Estava indignadíssim el president del Gimnàstic de Tarragona perquè diu que ja havia avisat que hi havia problemes amb la instal·lació elèctrica, és allò que es diu que salta, es veu que el grup electrogen no aguanta i que salta contínuament. Per tant, jo no crec que més enllà de l'estat de la gespa no podria descartar tampoc que torni a saltar el grup electrogen de tribuna i ens tornem a quedar mig a les fosques. La seva cara era de preocupació, jo crec, no només per l'estat de la il·luminació del nou estadi, jo crec que, en fi, haurem d'estar ben atents al que passi les properes hores a Tarragona.
Hem vist el primer misto ja al damunt de la gespa, ha estat d'Edi Silvestre, provocat, insisteixo, per aquests vessals que es van formant mica en mica a la gespa del nou estadi, que cada vegada dificultaran més el joc de possessió de la pilota i sobretot el joc per terra. Per tant, els futbolistes també s'hauran d'inventar...
O escampa això el descans, que ara
no escoltàvem
el Martí que se n'anava cap a la zona més central de Catalunya, o això no s'acaba, eh?
No, és que no haurien de descansar, és a dir, que ens acabi la primera, que comenci la segona, que ja han descansat prou, perquè és que aquests 15 minuts de pausa jo crec que seran...
I seran llampagant, molt perjudicials. Segueix llampagant i segueix caient un patac d'aigua espectacular. El problema també serà per la gent que no se sentiu com trona, no?
Sí, sí.
El problema serà per la gent que ha vingut al nou estadi per tornar cap a casa. Quanta que va la Corcón?
La passada era de Di Silvestre cap al Menudet Nono, que ja ha fet un gol avui, que està portant de corcoll els defenses del Nàstic de Tarragona. A la torna anterior el Corcón, a la pilota, insistim, va molt a poc pel damunt de la gespa, s'atura en alguns llocs i és difícil trenar jugades, però ara ho buscava l'Alcorcón, se la deixi Sangali enrere. Serà habitual aquesta jugada dels futbolistes deixant-se la pilota enrere perquè ha quedat clavada per la pluja. Falta de Nono sobre Fali, som al 35 de la primera meitat, hauríem de ser ja al descans, però hi ha hagut dues interrupcions per problemes amb la llum. La primera vegada encara no havia començat el partit i la segona ha estat ja quan portàvem més de mitja hora de joc. Pilotada amunt de Becerra cap al cap d'Utxe, la busca i la lluita Lluís Suárez. Per davant es creua bé Esteban Burgos i envia la pilota a servei de banda. Ara malament Abraham Minero, l'entrega al contrari, refusa pilotada cap amunt Esteban Burgos. La pilota serà pels defenses del Nàstic, la juga Getei en horitzontal cap a la dreta. Cada vegada plou més, Esteve, ja...
Sí, és una piscina ara mateix, no es pot jugar a futbol en aquestes condicions. I la imatge, a més dels pocs aficionats de l'Alcorcón, que sí que segueixen sota la pluja, també és inquietant. Una vintena, trentena d'aficionats de l'Alcorcón aguantant també en un dels corners sota la pluja, veient aquest espectacle. Tot plegat un autèntic despropòsit. Jo crec que arribarem a la mitja part i amb prou feines.
I gràcies, sí. I gràcies perquè, de fet, ja hi ha aficionats aquí a la graderia del nou estadi que estan demanant la suspensió del partit. La suspensió definitiva segueix el joc. Llampegant al damunt del cel gris i negre, ja, absolutament negre, que hi ha al nou estadi. La pilota és per Sangali, que es fa un embolic, la torna a recuperar Nono que la perd, ara és el joc d'Anyaus, a veure qui la treu. Ho fa Sebas Coris amb una pilotada cap amunt, fàcil per la defensa de l'Alcorcón, la juga David Fernández en curt cap a Albert Dorca, passada en profunditat i a fora de joc de Sangali, que ha vingut ara a l'esquerra, torna ja a la seva posició natural, que és la dreta, i Becerra que vol servir ràpid la pilota. 37 de partit, insistim, perd el Nàstic 0-3. Els 3 gols els primers 26 minuts. Servirà en llarg Becerra. Clar, ara evidentment ni pensar-ho, això de servir en curt amb els centrals, pilotada amunt i a veure què en poden treure els davanters. La treu però Bellvís amb el cap. Se la queda Nono. Nono busca la cursa individual, emparellat amb Fali també. vaja, intentant superar els vessals, no ho ha aconseguit. Ara que ha caigut pel terra, la recupera el Nàstic, és Roger Figueres a la banda esquerra, la deixa per Becerra, que ha d'esprintar, la pilota queda curta, refusa Becerra, cau als peus d'Edi Silvestre, que torna a fallar, i qui falla també és la llum. La llum torna a fallar un altre cop, per tercer cop consecutiu.
Ja ho deia el president del Nàstic, que això tornaria a fallar, i ha tornat a fallar. En fi, que això s'acabi.
Continuen jugant, però,
Sí.
Ara torna a passar del porter amb la gespa així, ara també és delictiu,
també,
eh?
Ara s'apaga la llum també de la zona de preferent i l'àrbitre diu...
Vinga, cap a casa.
Cap a casa, aquell gest tan característic, no? Tan, que no calen paraules, com, bueno, ja n'hi ha prou, anem cap a casa. Fa així amb les espatlles, com dient, ja n'hi ha prou d'aquest color. Jo crec que el Nàstic, a més, s'emportarà segurament una sanció, perquè lògicament ara mateix la instal·lació no està per jugar. Jo no sé si ha estat efectes de la pluja o no, em deia el president del Nàstic, ja havia avisat jo que hi podia haver problemes, i els problemes hi han sigut. Jo crec que ja no es tornarà a reprendre aquest partit.
De fet, jo crec que els jugadors i el cos tècnic del Corcón estan a favor de que segueixi jugant. Insisteixo que ara mateix la llum no és insuficient, sí. I no només la llum, vull dir, hem començat a veure que els vessals eren cada vegada...
El camp a mig a les fosques, no jugarien ni un partit d'aquells de solter.